españoles. Franco ha muerto.
Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. ¡Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor! ¡Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor! En la fiesta de Blas.
Bé, això és com a l'11 de setembre i que tothom recorda que estava fent en aquell moment, doncs, que els avions impactaven en les torres bessones. Qualsevol grup de persones que rememora aquell instant recorda perfectament el que estava fent. Passa el mateix amb el 20N de fa 50 anys, per aquells que havien nascut i que ja tenien una edat, doncs que recorden perfectament què passava aquella matinada del 20N quan Arias Navarro, somicant, doncs va sortir en blanc i negre, perquè aquest era el color del règim, dient doncs que Franco finalment havia mort al llit després d'estar doncs setmanes i setmanes intubat. I res, avui doncs volíem recordar aquesta efemèride. Per molts pareix que fou ahir. Molts també recorden doncs aquesta a la Fiesta de Blas de Fórmula Quinta, una cançó que es diu, una miqueta llegenda urbana, que va sonar moltíssim aquella nit en cases, doncs moltíssimes famílies i amics celebrant doncs allò discretament, no fos cas que tinguessin un vesí afí doncs al règim, doncs celebrant la mort del dictador. Avui volem fer un espai on gent de Formentera doncs m'ho recordi, m'ho expliqui com era aquella Formentera de l'any 75 i què feien en aquell moment i què recorden dels moments immediatament posteriors a la mort del general Franco. Aquí a la meva esquerra tinc en Isidó Torres. Molt bon dia, Isidó.
Hola, què tal? Bon dia.
Tenim la Pilar Castelló també, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Na Carmen Ferrer, bon dia.
Bon dia.
En Víctor Atur, bon dia, Víctor.
Bon dia.
També tenim en Paco Mallans, bon dia, Paco.
Bon dia a tots.
Els cinc esteu aquí, però res, vull saludar dos minuts en Valentí Villagrassa per telèfon, perquè en Valentí ja es dedicava al periodisme en aquell any 75 i entenc doncs que li va tocar doncs cobrir o ajudar a cobrir doncs aquesta notícia de calat. Molt bon dia, Valentí.
Hola, bon dia, què tal?
Confirmes que Fórmula Quinta va sonar molt aquells dies posteriors a la mort de Franco, amb la Festa de Blas, o no?
Sí, sí. I aquell cava barato de Dubois es deia Dubois, sí. Que era un cava barato, que en un moment determinat, pues, aquella gent... bueno, els que teníem allò, no sé si entre alegria i por, perquè la societat espanyola i la societat catalana en aquell moment hi havia dos parells. El tema de què passarà després del règim de Franco, que no, de la dictadura, que no havien conegut una altra cosa i que havien patit alguns bastant... jo no la vaig patir suficient, però sí que a la clandestinitat tenies aquello mitja por i en la facultat tenies mitja por a la facultat de dret, i altra gent tenia por al futur. O sigui, no havia viscut res més que això i el futur sempre és una incògnita. Altres sabien perfectament, absolutament perfectament, què passaria després, que és l'adveniment de la democràcia.
Disculpa, tu estaves treballant ja de periodista?
En quin feia, feia pràctiques.
A Ràdio Televisió Espanyola, ja, o no?
No, la Televisió Espanyola vaig entrar l'1 de juny del 76. Feia pràctiques, havia estat al Mundo Deportivo, havia estat una mica allò de meritorio en el Assoli, que era un diari del moviment, I en aquell moment estava intentant entrar al diari de Barcelona.
Molt bé, no, perquè recordo que tu, em sembla recordar que vas curtir o vas foguejar periodísticament cobrint el procés de Burgos.
Això era de meritori. Em van enviar perquè era el més tonto de la redacció. Jo tenia 18 anys, feia primer de periodisme i segon o tercer de dret, i van enviar un senyor que no diria res.
Molt bé.
No per mèrits propis, sinó perquè tens 18 anys. Ahir vaig conèixer Fernando Mónica, per exemple, perquè jo tot ho escrivia el de Piresa, malgrat tot. No?
Molt bé.
El van enviar, insisteixo, perquè era el més tonto.
Molt bé. Valentí, 20 de novembre de 1975 et deixem, que has d'agafar un avió. Deixa'm demanar-te on eres i què recordes? Quina sensació hi havia amb la gent que t'envoltava? On eres?
A Barcelona, a casa dels meus pares, encara. No m'havia independitzat. I estaven esperant què passava amb la vida Franco. Nosaltres, per mitjançant del periodisme, teníem altres informacions, que era el fet de que Franco ja havia mort, i havia mort inclús abans, després de la marxa verde, i que estàvem esperant perquè coincidís el 20 de novembre amb la efemèrides de la mort de José Antonio Primo de Rivera, que era la seva dèria. La seva dèria del franquisme va ser sota l'ombra de José Antonio Primo de Rivera, que sí, era la realitat.
Molt més ric, que ideològicament, que no passa en aquest cas el franquisme, sí.
Independentment per la via del Partit Comunista i de l'Organització Comunista d'Espanya, Bandera Roja, per part dels catalanistes que en aquells moments pràcticament ja s'havia fundat Convergència Democràtica de Catalunya i a Montserrat el 74, doncs tenies informació fecient, per exemple, de les partes internes del contubernio de Múnich o inclús de com treballava en aquells moments el PNV per unir el que diríem les forces democràtiques i sobretot que els azules ja estaven sabent el que hi va passar.
Tot això ja va venir després, és part del relat de transició que encara que avui en dia es reescriu i es qüestiona, però en qualsevol cas...
I 73-74,
Valentí, moltes gràcies i que tinguis un bon vol i un bon viatge.
Gràcies a vosaltres. Felicitat a tota aquesta gent que està aquí al voltant de la taula.
Molt bé, gràcies. Us preguntaré a totes i a tots quina edat teníeu, com us en vau assabentar i on éreu, Isidor? Com us en vas assabentar?
Per la ràdio.
Per la ràdio, Ràdio Nacional d'Espanya, entenc, o la SER, no sé què...
Crec que era la SER.
La SER, i quina edat tenies, disculpa?
Jo veig el 51, 25.
25 anys, ets a casa?
No.
On eres?
No, estava just... Mira, jo estava allà fent classe a Cap de Barberia, havia començat en setembre, i bueno, vaig sentir per la ràdio el que estaven explicant, a més ja van dir... Les escoles avui estan suprimides i no sé quants de dies hi van estar. I jo vaig anar cap allà, hi havia els alumnes, els vaig enviar cap a casa seva.
Però tu la notícia la vas escoltar a casa?
Sí.
A casa aquí a
casa,
Can Coves?
A casa Can Vicent Coves, sí. I aleshores vaig anar cap allà, els alumnes estaven com un dia normal, van venir allà.
Els alumnes comentaven som en Franco?
No, els alumnes més aviat els alumnes estaven molt tranquils, jo crec que alguns ho sabien i alguns no, i realment bueno, era un tema que, com ha dit, ho he encetat una mica en Valentí, aquí hi havia molta por que passaria després. Aquí avui escoltava les estadístiques de que hi ha un de cada quatre joves de menys de 30 anys li agradaria més viure en una dictadura que en una democràcia.
És l'estadística també, que es plantejaria un règim autoritari. Sí.
Clar, això vol dir simplement que no tenen ni idea de què significa un règim autoritari, un règim com els que havíem tingut nosaltres aquí. Jo dic que bastaria que una setmana a l'escola els apliquessin la disciplina i els costums de l'escola franquista. És a dir, formar, cantar, resar antes de començar l'aula i posar-se el mestre a passejar per el costat, ensenyar a multiplicar, restar i dividir, i si no et portes bé, clotallot bé, clotallot va, i després quan arribaves a casa li deies que el mestre t'havia pigat uns, els pares encara te pigaven un altre de les llegàvies, no? Per tant, l'únic que hi ha és molta ignorància i es pensa que la gent podrà viure igual que té ara, podrà anar a súpers igual que té ara i podrà fer el que fa ara amb la llibertat que ho fa, tenint un règim autoritari. Això no és així, eh? Això no és així.
Producte de la ignorància, i no cal anar 50 anys enrere i si no pots tenir alguns règims autoritaris, doncs, sobretot a l'est d'Europa, amb l'Hongria d'Urbán, on es van retallant els drets, per posar un exemple, o una miqueta més enllà, doncs, tenen Rússia. Pilar, tu estaves estudiant a Barcelona.
Sí, però em va fotre bastant el dia que es va morir perquè em va enganxar a casa.
Em va enganxar a casa aquí a Formentera.
Sí, venia una boda i teníem programat un grupet, com que ja veiem a venir la cosa, anar-me a la Vall d'Aran a passar els dies, i em va enganxar a casa, així que vaig poder quedar aquí.
Era diferent viure-ho a Barcelona, on hi hagués hagut alguna festa, que no pas a Formentera, que tot era més contingut.
Aquí
no?
T'agafa que teu, que no era, però me cago en la punyeta. Però, bueno, sí, tens... Jo encara estava allà... Darrere d'Isidor, jo anava darrere d'Isidor.
Us en veu assabentar també per la ràdio o per la televisió?
Sí. No, jo per la ràdio a casa també.
Us en veu assabentar al moment o quan ja sentia? Perquè hi ha molta gent que diu que se'n van assabentar perquè se sentien marxes militars o marxes fúnebres a la ràdio.
Jo vaig posar justament, va ser posar la ràdio i senties Franco ha muerto.
Nàries Navarro.
Sí, Nàries Navarro, allà, més poderós.
I sigueu-me sincers, a casa, per exemple, a casa teva, Pilar, va haver-hi un dia... Ja es mor, o no es va... Si ho voleu dir o no, eh? Es va enmig tenir una sensació d'alegria o no?
A casa va seguir tothom, més o menys. Sé que la meva abuela, que encara estava malalta, i venia Sor Catalina, una monja d'aquí, a posar-li indiccions, i va arribar, i va dir, jo vaig sentir, i el papa estava i feita, i diu, i va arribar i va dir... Ai, sap que s'ha mort en Franco, i la meva va dir, i la Déu l'hagi perdonat. I, bueno, es va comentar una mica, però també una notícia que la gent ja estava esperant, i tampoc ningú va fer molt de... Van dir, bueno, i deien, ara vendrà un canvi, però com no pot si no apareixia, perquè vaig dir, es papà, i ara què passarà?
Després us demanaré pels dies... immediatament posteriors a Formentera. Carmen, tu eres allà al CAP o on eres?
Bueno, jo ja m'havia casat perquè em vaig casar molt joveneta, jo tenia 19 anys quan va morir en Franco, encara no els havia complit, i jo vaig sentir també per la ràdio, clar, estaves esperant aquella notícia.
Estàveu
perquè...
pendent del transistor.
Sí, més aviat sí, perquè bueno, ja ho veies, no? S'estava dient que si estava tan malalt i tal, no? I vaig escoltar Franco a morir, t'ho dic, bueno, quedar així. Estava tota sola, després quan va venir el meu home, d'això va dir, s'ha mort en Franco. Bueno, però hi havia com una sensació de quietud, de calma, de silenci.
Calma tensa, no?
Sí, com un silenci, com que passarà, saps? Ningú gosava aixecar molt la veu, tampoc, no? Bueno, ja està, ha passat això, doncs ara veurem per on partim, cap on anem. I crec que la sensació que em va donar en aquell moment. I bueno, tampoc no us ha dit una algravia d'allò de dir, oh, ha mort, no.
Tu i en Víctor sou els més joves aquí, sí. per pocs anys. Víctor, tu què recordes? No sé si hi ha més o menys militaves, ja tenies algunes idees. Tu després vas ser el primer alcalde progressista de l'illa. Què recordes d'aquell moment?
A veure, jo era molt jove i, si vols que et digui la veritat, me'n record bastant malament. Però, bueno, jo tenia 19 anys, per aquelles fetges, i el que sí record és que, com que ja s'esperava, el que va passar ja s'esperava, feia molt de temps, pues el matí a casa hi havia la ràdio en marxa, allò a primera hora es posava la ràdio en marxa, i és cert, m'apareix, ja es sentien músiques, marxes militars i coses d'aquestes, no? I música una mica, en fi, música fúnebre, i després me'n record posar en la televisió, perdó, i record de veure el missatge d'en Arias Navarro, això que ho van veure, me'n record. I bueno, el que han dit els altres, no? Vull dir, hi havia una calma, allò que diu, l'expectativa, a veure què passarà a partir d'ara, no? Tot Déu estava igual, a veure ara què passarà, què no passarà, vull dir, en fi, una calma tensa, que havies dit.
Tu tenies germans més grans...
Sí, estaven fora, però.
Ah, eren fora.
Sí.
Tots els germans, o sigui, tu quedaves un dels grans a casa.
Bueno, sí, i altres ja es havien casat, en fi, estaven fora i...
No, perquè a vegades quan un té germans grans que han anat a fora i han vist món i tal, doncs a vegades, doncs, diríem, les energies són diferents, no?
Sí, no, a més aquí, vull dir, aquí no hi havia aquesta... No sé, vull dir, és molt diferent del món que ho puguem veure des de Barcelona, Madrid, els cinturons aquests industrials, allà on hi havia follons i tal, aquí, doncs... Pues, a veure, aquí hi havia el que se'm va dir d'alguna vegada la Dicta Blanda, no? Unes zones turístiques, allà on hi havia una miqueta més d'obertura,
sí, no?
Allà on tal, aquí no es notava tant, diríem, el cinturó apretat de la dictadura, no? Era un altre, no sé, era un altre món, era un altre... en blanc i negre, però era un altre món.
Això és interessant, perquè, clar, aquí el Noveri, doncs, potser tampoc protestes al carrer, els
ningú en recorda, no, res d'això d'aquí, gent d'aquí no ho va viure... Aquí, vull dir, ho sentíem, perquè la gent escoltava pues, Ràdio Espanya Independent, emissora pirenaica, la gent escoltava Ràdio París, la gent escoltava, jo havia escoltat per ràdio Ràdio Pequín i emissores d'aquestes que a la nit ens dedicàvem en su transistor a escoltar, no? Això abans que es morís, no? I vull dir, estàvem més o menys enterats de tots els moviments que hi havia fora de Formentera, no? Però la veritat és que aquí com, en fi, com a zona turística de primera línia, com, en fi, com les zones de Llevant, d'Espanya o tal, era molt diferent a el que podia passar en els cinturons industrials.
A l'any 75 ja teníeu la papereria, ja veníeu diaris,
sí,
i recordeu el dia després que s'esgotessin els diaris?
Sí, bueno, claro, molta gent venia a buscar els diaris, vull dir, una venda de diaris superior als altres dies. Està clar, jo estava precisament fent feina a casa, a la llibreria, i sí, clar, pues una cosa... En seguida s'agotaren.
Molt bé. Paco, tu per on paraves? Els Pujols?
No, a Sant Ferran.
A Sant Ferran, ja?
Me'n record perfecte, sí, no, jo he vist que a Sant Ferran des de l'any 64. I tenia 22 anys. Jo tenia una oficina petiteta, allò on ara és Macondo, tenia una petita oficina de canvi de moneda i feia temes de comptabilitat i tal. I, bueno, com estàveu dient, ja els dies anteriors, amb allò del parte médico habitual, famós, on es deia l'evolució d'en Franco, que tots sospitam, ara més que mai, que eren més falsos que un duro o sis pessetes, que segurament en Franco ja estàs mort fa dies, el que passa que com s'hi d'aquí possiblement s'estàs esperant, estem a marxa verda per no dar ales en el front polisari en aquell moment, i bueno, bé, en teoria, si en Franco era viu, Espanya era més forta, això era la teoria en aquell moment que s'intentava vendre davant de el front polisari, no? I aquell dia jo record que bueno, me'n vaig anar al bar d'enfrente, que és el bar Ortega, que d'avui no existeix, i allà hi havia un televisor, i efectivament va sortir allà en Arias Navarro, en sa llagrimeta, Españoles, Franco ha muerto, això ho vaig veure jo en directe, i, bueno, què passarà ara? Bueno, per la veritat, sincerament, tenc que dir que no se li va dar o no li vaig dar massa transcendència el que passaria posteriorment. A casa, la veritat és que era un tema que de política no se'n parlava massa, de fet...
Això era compartit a totes les cases, era una qüestió tabú, sí. Una qüestió de millor no parlar-ne, després, a més, d'una guerra civil a Formentera que, bueno, que va ser breu, però sobretot a nivell de repressió... Doncs,
no,
va ser...
Veure, de fet, en les circumstàncies de cara, ja ho vaig explicar l'altre dia, ho puc repetir, ara el meu abuelo va... No figuren les estadístiques perquè no es va morir el dia que el mataren. M'entens? Però sí que va morir a conseqüència de la pallissa que li van pegar al cementeri San Francisco. Per l'altre costat, un tio de la meva dona va tenir que exiliar-se amb el
teu abuelo el va matar els falangistes, diríem.
Sí, sí.
I un tio de dona va exiliar-se.
Va exiliar-se. Va ser un dels que se'n va anar en su barco que va sortir d'aquí, de la pedrera de Racó dels Banc, i no va tornar a Espanya fins als anys 60, i d'amagant venia en principi a Barcelona, i finalment als anys 66, crec recordar, no estic molt segur, va tornar a Formentera. El tema de la política era un tema que a casa, com he dit abans, no es parlava, però sí que d'alguna forma a nivell de carrer, segons em va aquí parlar, sí, es vivia una mica d'ensenyament, bueno, i ara què passarà? Però no se li dava massa la transcendència que s'ha viscut a Estàlia. Jo diria que Formentera es va viure d'una forma molt tranquil·la. No va ser un tema que tot diu, bueno, en Franco s'ha mort, ara no sé què. No, bueno, però vale, en Franco s'ha mort, punto. I llavors, mira, a poc a poc van a desenvolupar-se tot el que va estar passant, evidentment, els 5 o 6 dies de vacacions escolars que Neixidor se'n recordarà, i 5 dies de dol nacional i d'ajuntaments, pues, bueno, llavors ja a poc va començar el que és la democràcia i aquí estem.
Isidor, i ara ja obro el torn a tothom que vulgui dir la seva. Clar, això va ser un 20 de novembre, al cap d'un mes en festes de Nadal, que la gent s'ajunta més, fa més dinars, mitjana festa, cap d'any, Nadal, a Reis, com deia, doncs, 5 dies doncs, de dol nacional, 5 dies dels infants que anaven a l'escola, tot això va passar, però al cap d'unes setmanes, quan la gent es començava a ajuntar, notàveu, no sé, dir, com un alleugeriment, més enllà d'aquesta calma tensa i aquesta inquietud, aquesta incertesa del que vindria, com si estaves en confiança amb algú, deies, mira, ja és el sot.
A veure, aquí, jo no és per dur-te al contrari, però aquí a Formentera, festa de Nadal, aquest costum actual d'ajuntar-se, siga a nivell d'empresa, siga a nivell de companys de feina, etc.
Família.
Aquí no se feia gaire, això no existia. Existien les festes de Nadal, a nivell de cada família les celebrava com podia. Uns en funció, diríem, de la seva situació en aquell moment, que familiarment fossin tots junts o no.
L'economia.
A Formentera, pensa que estàvem al 75. Encara hi havia, pues, home, el turisme començava, però encara no era allò ja absolutament...
No hi havia abundància, vamos.
No, que va. I aleshores, això es va viure, jo crec que un Nadal, a veure, interiorment, hi va haver famílies que segur que ho celebraren, i molt. Famílies o persones, diríem, no? Però no feren ostentació exterior de fer aquestes festes com se feren en alguns altres indrets, no? I realment, és el que has explicat, jo crec que Carmen això ho ha dit molt bé, hi havia aquesta sensació d'incertesa i de por a què podria passar, perquè, bueno, jo, per exemple, la meva família va sortir absolutament destrossada de la Guerra Civil, però destrossada vol dir destrossada. Jo tenia un tio que estava... va fugir a Àfrica, cap a Àfrica, anava embarcat en un barco de la República. Tenia un altre tio que va fugir de Formentera amb aquest de la punta de la pedrera que ha dit en Paco, i un güelo que l'havien mort i està enterrat a la pedrera de Can Coix, es Pujol. I, per tant, la meva família, a nivell particular, jo estic segur que el papà i altres tios, pues segurament, a nivell intern, ho celebraren. Però, clar, quedava la Guàrdia Civil. Aquestes persones, quan sentien parlar, jo vaig a casa, quan a vegades s'ajuntava el papà amb algun vasí, i a algú se li ocorria posar damunt la taula el nom de la Guàrdia Civil, ja estava armada. Vull dir, era una cosa que era incapaç de sentir, que no es posàs en una situació quasi bé incontrolable, no? I com ell, supos que més. És clar, això va per famílies, diríem. Mira, a la meva família li va tocar i tenim pues, aquesta desgràcia, i posteriorment, ja a partir de finalitzat la guerra, cadascú va fer el seu camí. El meu padrí, que estava a Àfrica, va aconseguir passar a França i allà va estar fins que es va jubilar. Un altre va estar empresonat uns anys i després es va posar a treballar de picapedrer a Eivissa. Un altre es va embarcar en un barco, però mai, absolutament mai més, es varen ajuntar tots com a família. La família va quedar absolutament desfeta i destrossada. Per això és que me sap greu i em fa mal a nivell interior i a nivell personal quan sent aquesta joventut que et parla tan alegrament, com si aquí no passàs absolutament res. I és igual viure en democràcia que és igual viure en una dictadura. No, senyor. Ni acostar-s'hi. La dictadura, i ho diem les paraules que deia el professor Jean Blay quan explicava als seus alumnes, la dictadura és mort. La dictadura és mort. I això vol dir que, per què? Perquè la dictadura o les persones que manen d'aquesta manera es fan les lleis a la seva manera. I per ells, totes són bones. Pels que no són de la seva corda, totes són dolentes. O és de la seva corda o estàs en contra d'ells. No hi ha terme mig aquí.
Qui hi havia d'alcalde aquell moment, l'any 65, a Formentera?
Toni Serra.
Toni Serra, Toni Micalet.
Toni Micalet va ser alcalde a partir de l'any 70.
Clar, jo havia pensat, clar, les figures importants en aquell moment a qualsevol localitat, a qualsevol emplaçament, l'alcalde, hi havia els tricornis i la sotana, no? Sí. Recordeu més moviment de l'habitual de la Guàrdia Civil? Recordeu algun exabrupte del mossèn en aquell moment? Alguna anècdota en aquest sentit?
No, la veritat és que, a veure, com hem dit aquí abans, Formentera es va viure, almenys en el carrer, el que passava dins de cada casa, evidentment ho desconeixem i suposo que cada família era diferent, es va viure d'una forma, jo diria que tranquil·la. Evidentment, com has dit aquí, els poders fàctics havien alcalde, guàrdia civil i capellà. El capellà era Antoni Sanieta, l'alcalde era Antoni Micalet i el sergent de la Guàrdia Civil en aquell moment pues, no me'n record. Suposo que hi havia el guàrdia Guasc o un Palleu o gent d'aquella, no me'n record. Gent d'aquest tipus. Guàrdia Civil era en aquell moment un cos absolutament repressor, d'això sí que me'n record perfectament, perquè jo personalment havia portat algun calbot, però bueno, ja per
segurament te'l mereixies, Paco.
Segurament.
El jo... hauries fet.
Bueno, el que acabes de dir era la frase típica d'això, algú ho has fet.
Sí, jo va dir Aznar. Algú habrà hecho.
No, això és el mateix que et deien quan arribaves a casa i Antoni Miquel en aquell cas et havia castigat, no? Escolta, algú ho has fet.
Sí. Sí, era això, i anaves alerta que no et sacudis en un altre calbot.
Sí, alerta rebre una altra.
No.
Sí, així. Bueno, jo,
efectivament. I llavors, pues, bueno, el tema va anar caminant. Jo tinc una foto, a fotos antigues de Formentera, una mica anterior, però és que ara tinc una dubte. No, ja està clar. Quan estan parlant d'Antoni Micalet, pare de Javi Serra actual. Perquè abans hi havia
Antoni Micalet,
que, bueno, que és vell, no? Jo tinc una foto antiga de Formentera està, i la tenc per casa, i quan jo feia feina de camarer va fer l'any 67-68, des dia que va venir el delegat del govern a fer el canvi de bastó de mando de Toni de Micalet pare a Toni Micalet fill. A veure, això era un tema que diríem d'una forma... hereditari, doncs mira, son pare ja ha decidit que ja té prou anys, ara passarà, va entrar Antoni, i bueno, va ser que li va tocar viure sa mort del dictador, no? Però Formentera, jo repeteix, jo no limitaré a Formentera, jo també em havia casat, també jovenet, tenia 20 anys, I, bueno, a casa, pues, com he dit abans, es va viure d'una forma tranquil·la, però amb incertesa. Què passarà a casa? Com he dit, tampoc no es parlava massa d'aquests temes. I a nivell de carrer, per regla general, pues, pràcticament de poc, sí, et trobaves un amic pel carrer, bueno, i s'ha mort en Franco. Ah, pues molt bé, i ara? Ah, pues no ho sé.
Com? Sí, era una època que, a veure, un se'n recorda, però clar, fa 50 anys mateix, eh? I jo record que, de sentir dir, mira, me'n recordo més coses que van passar després i anècdotes que es contaven després que no exactament el que va passar allí. Vull dir, jo estic segur que a Formentera hi va haver molta gent que va obrir xampany, això segur, molt de xampany segurament hi va haver-hi, però també en part sí, el Dubois famós, eh? Però, clar, de portes cap endins. I segur, hi va haver altra gent que plorava, també ho sé, que hi va haver altra gent que plorava, no? O sigui, Formentera és un lloc molt petit, tots ho sabem, tots. Tots ho sabem quasi tot.
Sí, què volies dir, Carme?
No, que, bueno, a casa, bueno, com havien dit Isidor i en Paco, que tenen les seves experiències també d'aquella època, a casa també, perquè el nostre abuelo el varen fusilar en el cementeri de Sant Ferran, però a casa no es parlava massa d'això. El nostre pare no... No mos va, tampoc no mos va inculcar mai odi. O sigui, per dir, mira, mos han fet això, pues, no. No se'n parlava gaire i quan va passar això, pues, la mort d'en Franco, pues, tampoc no se'n parlava molt perquè no saps com prendran les coses i estaven molt escaldats, lògicament, perquè quan a tu et maten, et maten ton pare sense cap motiu pràcticament, dius... que és el que dèiem en la democràcia. O sigui, quan sent que els joves que diuen en Franco estaríem millor, pensi, havíeu d'estar un mes en el règim d'en Franco. O no hi ha un mes, 15 dies, i canviaríeu d'idea.
Escolteu, després de la mort de Franco va venir 2 anys, 3 anys vertiginosos, amb el 76 el referèndum per la reforma política, el 77 les primeres eleccions amb la victòria d'Adolfo Suárez, i el 78 la població de la Constitució. Són aquests 3 anys, vau notar un gran camp? No sé si vau notar, com dieu, Formentera diferent, una illa amb color, molta gent de fora que portava idees noves, hi havia turisme, etc. Però vau anar notant un canvi de dir... Això que sempre s'ha dit, no? que s'obria un nou món a Espanya, un món de canvi, precisament... amb aquests 3 anys, no immediatament després de la mort de Franco, com per exemple, mira, per no anar més lluny, a Romania mateix, no? A un Nadal també del 89 afusellen en Ceausescu i de seguida el país canvia. Aquí no va anar així.
No. Que va. En principi, aquí... No volies...
No, digues.
Que les coses anaren passant conforme anava... O sigui, anava la política nacional. Jo sí record que de totes maneres, a veure, aquí el partit, llavors era el PSP, Partit Socialista Popular d'Antirro Galván, que era el seu representant a Formentera, en Bartolo Ferrer, és típic, que el cel sigui. I igual que Antoni Serra, que també que el cel sigui. I recordo que ja, bueno, allò que vaig mà, ja hi havia petites reunions de poques persones a diferents llocs i es començava a moure tot un veïs que realment s'estava preparant i s'havia preparat ja molta gent per començar a treure la cara quan fes falta, no? I aquí, per exemple, jo recordo haver assistit a reunions a casa seva, per exemple, d'aquest home que ara ens va deixar en Xico d'Escapri fa pocs anys, fa pocs mesos, no?
Poques setmanes.
I fèiem reunions a la nit i allà s'ajuntava, ens ajuntava, jo crec que més prop de 20 que de 10 persones, eh? I, bueno, es parlava...
Després de la mort del dictador, eh?
Tot això després, sí, sí. Aquests anys que dius tu que s'estava preparant moltes coses. El règim també es va preparar amb ells. Recordeu, per exemple, que Formentera els anys 77 i 78 se va fer la mostra de la cançó. La mostra de la cançó que la van organitzar unes joventuts, si posem-ho entre cometes, de Mallorca, que van venir aquí a Formentera i van trobar gent de Formentera disposada pues, a ajudar-los i a fer i el camp de futbol es van celebrar. Per què? Bueno, que buscaven? Buscaven realment, pues, diríem, endolcir un poc una manera de fer que no la gent recordàs només la part negativa de la dictadura, sinó que, bueno, que ells també eren capaços de fer, diríem, una certa activitat de musical i diríem, de donar coses a la gent perquè estàs d'alguna manera més contenta i més a favor de que les coses no se canviassen d'avui per demà d'una manera traumàtica, no? Recordem també que, bueno, aquí, a part, diríem, del Partit Socialista Popular de Bartolo, hi havia també els representants del Partit Comunista, que varen sortir ràpidament i es varen dar a conèixer. Aquí, bueno, jo record que és que és més estava disposat a donar la cara i a representar el comunisme, el que havia representat el comunisme, el postfranquisme, era en Negre, l'arquitecte. I, bueno, hi havia, diríem, altra gent. Jo, mira, no sé per quin motiu, però també vaig començar, diríem, a escoltar i a conèixer pues, bueno, tota aquesta sèrie d'iniciatives que van culminar quan el 79 va aparèixer, bueno, després de fer tot el que tu dius, no? Tota aquesta sèrie de moviments i lleis a nivell nacional, la llei de reforma política, les primeres eleccions democràtiques, l'aprovació de la Constitució i les celebracions de les primeres eleccions locals. Jo recordo que les primeres eleccions locals a Formentera l'any 79 del PSOE, el número 1 va ser en Miquel Ribas Torres. Miquel Ribas Torres, Miquel de Baix, que va ser, era un company d'estudis nostre, que havia acabat, diríem, la carrera de nàutica, era capità de barco. I es va quedar ja desembarcat i va ser el número 1. I va guanyar les eleccions. Però no va ser elegit alcalde. Curiosament, va ser elegit alcalde Toni Calafat, que era el representant de Unió de Centre Democràtic, que havia fet dos regidors. I Toni
Serra... Ell i Àngel Bustos.
Era justament minoria d'en Calafat.
Sí, sí, eren dos. I jo crec que aquí, Eduardo, crec que en Paco un dia va ser testimoni de que en Eduardo Ferrer me va contar que en Toni Miquelet va agafar en Toni Calafat pel braç i el va portar al costat de l'Ajuntament Vell, el que es coneix com el pacte de les Figueres de Pic. Perquè en aquell moment...
Sí, tinc que corregir una miqueta, efectivament. Això, aquest pacte de les Figueres de Pic va existir, però ja era posterior en relació amb el tema de Can Barroig, que en Abel Matute es volia convertir el que era Can Barroig i Estany d'Espeix en una macrourbanització amb un port deportiu mig de l'Estany, amb un port deportiu mig de l'Estany i un casino mig de l'Estany. I aquí, efectivament, hi havia una història que va anar una mica per aquí, els pactes Figueres de Pic. A veure, efectivament, com tu dius, l'any 79 no era CD, era l'anterior, com es deia, doncs ho és l'UCD.
L'UCD, sí.
L'UCD va entrar a l'Ajuntament de Formentera amb dos regidors, que eren Antoni Calafat i
l'Àngel Bustos.
No, Matías estava a Aliança Popular. Crec recordar. Entonces, aquí també va ser una mica el moment on les actes de concejal pertanyien als partits i no als concejals. Digui d'avui, un elegit en qualsevol càrrec, conseller, concejal, el diputat, el que tu vulgues, l'acte pertany a l'elegit, no als partits pels quals s'ha presentat. Entonces, al revés. Entonces, era quan a Palma es havia creat el gran i general consell i on es discutia la paritat entre les illes. O sigui, hi havia un número de diputats i entonces es discutia com anava el reparto de diputats, tants per Mallorca i tants per Eivissa-Formentera. Entonces, es negociava, la UCD a nivell insular estava d'acord en el que s'estava dient a Mallorca, en el qual les illes menors no tenien paritat en quant a el que és global de lo que és el número total de diputats, i entonces el vot dels dos concejals de Formentera era importantíssim. Què varen fer? Pues varen enviar un delegat de la UCD, que jo posteriorment vaig conèixer estant a CDS, i va venir a Formentera amb un lleut d'amagat per destituir en aquests dos, en Calafat i en Àngel Bustos. Què va passar? Que com que les illes d'Eivissa i Formentera són molt petites, se'n van entrar abans en Bustos i en Calafat que no això. I quan va arribar en Tomeu Cerdà, que es deia, me'n recordo perfectament perquè el conec i m'ho recordava, i ara us explicaré l'anècdota final, que és divertida. Quan va arribar a Ruta Can Bustos i en Calafat, s'han vingut altres espalmadons allà en Calafat i no els va trobar. Evidentment no els va poder entregar l'acte de dimissió. I curiosament, quan jo vaig conèixer en Tomeu Cerdà aquest a Palma, diu, tu és de Formentera, sí, no, però vaig venir a Formentera, m'ha explicat la història, jo no sé què va passar, que vaig arribar a la Sabina amb un lleut i vaig caure a la mà.
O sigui, aquesta faceta d'imitador d'en Paco Mallans, no la coneixia, no?
I efectivament, després, evidentment, els dos concejals de l'OCD van votar a favor de la paritat, i va ser un dels temes que va provocar que això, que aquestes illes tinguin una mica entre les tres menors, diguéssim, Mallorca, Eivissa i Formentera, els mateixos números que Mallorca.
Aquí en Isidro ha introduït un tema que és com la gent es comença doncs, a interessar per la política i a mobilitzar-se i a escoltar i a reunir-se. Aquí tenim dues persones que es van integrar, jo no em vull equivocar, que, almenys des del principi doncs, en la vida política de l'illa, un en Paco Mallans amb la UCD, i també
no,
UCD, el CDS,
posteriorment el CDS.
CDS, i també tenim en Víctor Turferri, en Víctor Chica, que també doncs amb el Partit Socialista.
Jo us
volia preguntar dues coses. Una, si va ser paral·lela doncs aquesta major implicació o major interès de la ciutadania en la política, i com era, perquè clar, el PSOE encara era un
partit... No era aquí.
No era aquí, i era un partit... Clar, el socialisme era bàsicament amb dimonis i cua, tenia,
sí,
pràcticament.
Correcte.
Llavors, com era aquesta configuració, aquesta construcció d'una opció política socialista a Formentera? I també si paral·lelament, recordeu, canvis socials, que els Lotges i Lotes poguessin sortir junts de la mà. O sigui que hi havia una obertura també en l'àmbit social, no? Que, bueno, doncs ara ja no vull anar més a missa obligat o el que fos, no sé.
Sí, bueno,
anem per la part socialista.
Sí, em permet, sí. Mira, tot el que dius de obertura social, això ja existia abans del 75.
No va haver-hi canvis.
Aquí, en aquest aspecte, no. O sigui, degut a la visita a tant d'estrangers, els hippies i tot això d'aquí, la gent de Formentera era molt oberta i totes aquestes costums ja existien.
Les publicacions aquí canvien. Comencen a haver-hi publicacions més progressistes, que ja no estan censurades, que arriben amb els diaris.
Lògicament, llavors Hermano Lobo, el Papus, tots aquests diaris, vull dir, els llegíem cada setmana, no?, que eren setmanaris.
El jueves.
En su tema polític, sí, en aquests moments jo personalment vaig començar a entrar en contacte, fins que ja el teníem, contacte d'amistat i tal, no? I me'n recordo, jo vaig assistir en el Teatre Pereira a la presentació que va fer a Eivissa, un acte que va fer a Eivissa en Tierno Galván el 76, devia ser a primers del 76, ja explicant tot lo de l'obertura, tot lo, en fi, explicant tot tal. El tema d'Eivissa i Formentera, el PSOE si existia era molt poc, vull dir, molt poquet, el que hi havia era el PSP, el Partit Socialista Popular d'en Tierno Galván, no?, que va acabar integrant-se dins el PSOE, i a partir de llavors va ser el PSOE, no? I allí va ser allà on vaig començar, clar, el 76, llavors el 77, ja on vaig anar a la mili, i em vaig fer-ne un any i mig, per tant vaig estar tot el 77 fent mili infanteria de marina de Cartagena.
A Cartagena.
I un any i mig allà, vull dir, quasi tot el 77 i bona part del 78 vaig estar allà, i quan vaig tornar, doncs ja, vull dir, ja hi havia hagut les primeres eleccions democràtiques, ja, en fi, el món ja corria, ja era una altra visió, ja era una mica en colors, no?
Recordava així també, Pilar, clar, tu, Pilar, tu estaves aquí quan va morir Franco, però estaves establert a Barcelona.
Sí.
Clar, quan...
Jo tenia 22 anys en aquell temps.
Quan vas tornar a Barcelona després de la mort de Franco, no sé si vas anar ja després del Nadal, vas quedar aquí fins
no,
al Nadal...
No, encara tornava cap allà, havia vingut el cap de setmana.
Vas, sí. Notar, vas notar aquesta diferència? Aquí un lloc reclosa com a Formentera, un lloc més petit, més continguda, alegria, com un lloc com a Barcelona que potser hi havia un altre ambient?
Home, la diferència era molt grossa. Aquí ja t'ho dic, quan deien Isidora un poc aquí, no... Pràcticament la gent... abans igual que jo tot el temps de franquisme que encara anava a escola, llavors me'n vaig anar d'aquí, vaig passar a fer el batxiller intern a un col·legi de monges, vull dir que de sa vida molt poquet estàvem, llavors l'illa era això, una illeta que no mos entràvem de quasi res i tot es duia. Quan vaig arribar a Barcelona va ser quan
no
vaig
farada,
descobrir...
Una bafarada de llibertat.
Vaig descobrir que hi havia un altre món. Vaig dir, caram, això és una altra cosa. I allà, pues, clar, primer anava que no, per arribar a ser normal a la classe a peu, que d'allà on estàvem, que en de Fàtima compartíem pis, vaig estar una setmana per aprendre el camí. Però bueno, i sí, i llavors també dic que sí que quan... Hi havia la repressió que hi havia, però la gent... La gent lluitava i es feien manifestacions i es feien i tenies carreretes per davant els grisos cada dos per tres t'entraven per les classes si hi havia una mica de crida.
Tu estaves a quin campus, perdona?
No, llavors encara hi havia la normal Eugeni II, llavors van passar a Pedralbes ja, però llavors estava de vora Sants en el carrer Melchor
de Palau.
Melchor de Palau, barri de Sants.
Sí. I bueno, hi havia... que la gent ja n'hi havia, hi havia en Xirinyacs, que des del 73 estava allà fent vagues de fam davant la Modelo i totes les manifestacions acabaven anant
els,
cap
els inputs eren diferents,
allà.
No?
Sí, anaves allà amb Amnistia i Llibertat i aquestes coses. I, bueno, i es va... Sí, canvies. Canvies la gent, veies més l'expressió, la gent ho demostrava més i veies. Mm. Però és que la gent ja era molt lluitadora a Barcelona, ja es duia un esperit així de fort.
Ho hem d'anar deixant aquí, Isidor, digues.
Sí, jo crec que ho havies iniciat, llavors no en parlem mica. Jo crec que la part social a Formentera va ser extraordinàriament viva. Pensa que l'any 77, 1977, es crea l'obra cultural balear de Formentera. La crea en Vicent Blai, Vicent Parri. I, bueno, jo pràcticament també des del primer any estic allà dins i va representar a Formentera un canvi radical respecte de l'estima que se tenia, per exemple, pel català, de l'estima que es tenia per la música i el ball i el cant de Formentera. Trobaren persones tan extraordinàries com en Pep Simón, com en Xumeu de la Pepa, com en Joanet Xumeu, que havien mantingut, si vols, una mica de portes cap endins, però havien mantingut, i en Pep Simón a la Mola inclús havia anat a fer classes a l'escola de la Mola sobre ball. I realment la gent ho va viure amb molta alegria i amb molta de fulgança de poder tornar a sentir flautes, castanyoles, tambor, festa, no? Festa amb el millor sentit de la paraula, la festa que la fa es poble, des del poble i per es poble. I llavors pensem que molt aviat, el 83 es crea el GOP, el 85 es crea es MAP UNESCO, tot això va representar Formentera uns canvis socials extraordinaris.
En 10 anys.
I el 87 es creia la coordinadora d'entitats cíviques. Vull dir que és una transició a Formentera que es viu molt intensament, molt a nivell social i amb molta participació popular.
Ja per acabar, Víctor, tu guanyes les eleccions el 83.
Sí, 83.
83. Feia 8 anys que s'havia mort en Franco. El fet de que hi hagués finalment un alcalde del PSOE, abans hi havia hagut un del CDS...
UCD.
Que hi hagués un alcalde... Representava el final del camí, representava plenament ja el canvi del tot, o sigui, que s'havia acabat una etapa, que pogués haver un alcalde socialista.
Jo penso que sí. En part sí. En part sí, i us contaré una anècdota molt polida i molt emotiva. Me'n record que en els bancs de davant de tot, el dia que vaig prendre possessió, hi havia en Pere Martí, que havia estat concejal en la República, i me'n record que el home plorava, després m'abraçava, plorava, i em deia, per fi no ho he vist, per fi no ho he vist.
Doncs 50 anys de la mort del dictador, d'en Franco, amb aquesta notícia que ens llegíem avui, no? amb aquest pràcticament un 30% dels joves del país que, preguntats si no els hi faria res viure en un règim autoritari, doncs diuen que sí, que gairebé que ho preferirien, en algunes coses, això sí, en matisos, però...
La dictadura no és en matisos.
Però en qualsevol cas, mai potser la democràcia que va costar tant d'assolir en aquest país i a tota Europa havia estat mai tan en entredit com està ara mateix, i aquest sistema que donàvem per descomptat, doncs ara mateix està més o menys en perill pels moviments nacionalpopulistes que tenim a tot el món. I en fi, avui ha fet 50 anys, ha passat com una exhalació, jo no havia nascut, jo vaig néixer el 79, però en fi, per Valsos estic convençut que aquests 50 anys de mort de Franco han passat com un sospir, no? Sí. Gràcies al CIM per haver vingut avui aquí i donar el vostre testimoni i compartir les vostres experiències. Isidro Torres, gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Pilar Castelló.
Gràcies a vosaltres per...
Salut i democràcia per tothom.
Gràcies, Carmen.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Víctor.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Paco.
D'aquí 50 anys i tornem a ser.
I salut i democràcia per tothom, com diu Isidro. Salut.